Noves músiques.
Altres músiques.
Sensacions. Un programa amb músiques diferents. Amb músiques que et faran vibrar.
Sensacions. Emocions. Músiques del món. La música sense fronteres.
Un programa dirigit i presentat per en Toni Salvador.
Hola, una salutació molt cordial a tots els que escoltau aquests especials, sensacions, que metem aquí habitualment els dimecres. Avui el nostre programa tindrà una banda sonora excepcional. L'autor és molt conegut, és Ennio Morricone. De fet, nosaltres ja n'hem posat altres de bandes sonores, però avui el volem dedicar a la pel·lícula Novecento. Novecento és una pel·lícula que no costa bastant de veure en els cinemes. Penseu que és una producció que en el seu moment va durar 320 minuts, o sigui, més de 5 hores, una producció on hi ha un reflex molt clar de les diferències socials, sobretot de principis del segle XX. La pel·lícula, l'acció d'aquesta pel·lícula, comença a finals de gener de 1901, quan un dels protagonistes anuncia la mort de Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi va morir dia 27 de gener de 1901 i aquesta mort és anunciada a crits al principi de la pel·lícula. Verdi l'è mort, es diu en dialecte emilià romanès. La pel·lícula explica les vides paral·leles de dos al·lots nascuts el mateix dia a una gran propietat rural de l'Emília Romagna, a Itàlia, en el començament del segle XX. Un, Alfredo, és el fill del propietari. L'altre, Olmo, és el fill del pagès. Thank you. Aquest tema que escoltau es diu Olmo i Alfredo, que són aquests dos al·lots que van néixer el mateix dia, com vos he dit. Els intèrprets principals són n'Olmo en Gerard Depardieu i n'Alfredo en Robert De Niro. Tots dos són fills de, com vos he dit, del senyor del lloc, que és en Burt Lancaster, i del pagès, que és en Stirling Hayden. Aquells formen part d'aquesta família que inicialment, com és lògic, es duen bé, però que al llarg de la pel·lícula entrarem en molts de conflictes. Aquesta pel·lícula situa, com vos he dit abans, a partir de 1901, tots els esdeveniments que van tenir lloc a Europa, Primera Guerra Mundial, la Segona, fins a la caiguda del feixisme. El tema principal de la pel·lícula, que tots coneixeu i que probablement ja demaneu escoltar, és aquest romanzo. Thank you. La història d'Itàlia desfila, la Primera Guerra Mundial, les reivindicacions socials, la pujada del feixisme, l'acció dels esquadristes i la guerra són els que marquen els destins de tots ells. El relat acaba, com us he dit, en la caiguda dels feixistes. Al voltant de la pel·lícula, dir-vos que el projecte d'aquesta epopeia italiana donava voltes en Bertolucci des de feia molta estona. Bernardo Bertolucci, el seu director, que va fer aquesta pel·lícula l'any 1976, gràcies a l'èxit que va tenir amb l'Último Tango a París, aconsegueix trobar un pressupost de 9 milions de dòlars. Va ser un pressupost molt gros per aquella època, en tres productors diferents. Aquest pressupost va ser suficient, però, per tenir i reunir un càsting prestigiós. En De Niro, en Depardieu, Lancaster, en Haydn, les dones de Dominique Sandà, de Stefania Sandrelli, les més importants artistes que en aquell moment existien, per reconstruir aquest ambient d'Itàlia del començament del segle. El càsting imposarà que la pel·lícula rodés en diverses llengües. Al final en va sortir una pel·lícula de més de 5 hores. Aquestes bandes sonores, com la Novecento, tenen temes reiteratius que sonen en cor, sonen amb diversos instruments, i això els dona una gran qualitat i una gran ganes d'enganxar-se, o sigui, mos enganxam tot d'una en els trossos coneguts. En aquesta pel·lícula, en Bertolucci comunica les seues pròpies conviccions d'esquerra a través de la història d'Itàlia de la primera meitat del segle i su posició entre els pagesos comunistes i els seus amos feixistes. Aquest missatge subjacent només s'anuncia clarament en l'epíleg teatral que trenquen la línia realista de la resta de pel·lícula adreçada directament a l'espectador. Aquesta pel·lícula, aquesta banda sonora, té molts moments, moments i èpoques. Ara posaré un moment fosc, que és un moment de creixement del feixisme. Tot el que envolta en el personatge que interpreta en Donald Sutherland, que interpreta en el camí negre Attila Melanchini. En un principi que el personatge és contratat com a administrador pel dueño de la finca i nou patró. Patró mor repentinament i converteix en Alfredo amb el patró, Alfredo que es desfí. El testament, la música, seria aquesta. Quan Attila, aquest personatge que vos he dit, Davant la passivitat d'en Alfredo, realitza tot tipus d'abusos i injustícies contra els camperols amb agressions i tot tipus d'arrestos. Nada, la dona d'en Alfredo, que interpretada per en Dominic Sandà, burgesa i bohèmia, s'oposa inútilment a en Atila i comença una relació d'amistat amb Nolmo, que és el personatge interpretat per en Depardieu. Mostrant al llarg de que moments musicals d'aquesta pel·lícula, que està plena, la banda sonora és molt densa. La pel·lícula va ser una gran epopeia en el seu temps. Produïda per Alberto Grimaldi, aquesta pel·lícula té un gran caràcter persuasiu i ideològic. Però l'excel·lent plantel d'actors, l'argument, la fotografia d'en Vittorio Storaro i la banda sonora d'en Ennio Morricone converteixen aquesta pel·lícula en una crònica d'esdevenir històric de les ideologies de l'Europa del segle XX. També la converteix en una obra d'art. Actualment té la etiqueta de pel·lícula de culte. Tema de Naida. Inicialment, aquesta pel·lícula va tenir una freda recepció de la crítica en el seu temps, tal vegada degut a que en els diversos muntatges que la van fer, molt llarga, més de 5 hores, va ser projectada a diversos festivals internacionals provocant rebuig d'alguns sectors especialitzats de la crítica que preferien una o una altra versió. Així mateix, també dic que el públic no sempre era adequat per una pel·lícula de tantes hores de durada. 20 anys i aquesta pel·lícula és la pel·lícula que més visiona la gent, la lluita de classes. En tantes hores, la pel·lícula tot el temps està amb aquesta lluita entre propietaris, entre treballadors. I la pel·lícula comença amb les imatges d'un quadre, un quadre molt famós, d'en Giuseppe Pellizza de Volpedo, que es quadra, aquest quadre es diu El Cuarto Estado. Aquest quadre, probablement si recordeu, es tracta d'una sèrie de gent, de treballadors, que caminen mirant cap a la càmera. La música que caracteritza aquest quadre és aquesta. Aquesta marxa. És que poses pels de punta. Aquesta marxa és molt significativa del moviment obrer i de les reivindicacions. La pel·lícula, com us he dit, té molts moments bastant foscos, bastant greus, violents, sobretot tot el que fa referència en el personatge de Natila, aquest relacionat amb en Donald Sutherland, que des del meu punt de vista no va fer una bona interpretació. Era exagerat. El que passa és que en els moments anteriors, en el final de la pel·lícula, direm, com que despedeixen en Natila, aquest ho considera una humiliació i els camies negres assassinen a diversos camperals. Anys més tard, en la lliberació d'Itàlia, per exiliat, els pagesos armats capturen en Atila i la seva dona i els executen. Aquesta pel·lícula, com vos dic, és una pel·lícula amb molt forta reivindicació política i acaba a l'any 1945 amb aquesta alliberació dels fascistes. Fins aquí, amics, aquesta passada per la pel·lícula 900 de 1976 d'en Bernardo Bertolucci i música d'en Ennio Morricone.